Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Prepara la butxaca perquè l'any que ve pagarem més impostos. La pujada se situa al voltant del 2% i pretén equilibrar els tributs i taxes amb l'IPC d'aquest any i l'anterior, quan les ordenances es van mantenir congelades. La contribució, l'IBI o l'impost d'activitats econòmiques són un exemple dels tributs que es veuran afectats per aquest augment. La tinenta d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu, Montse González, ho ha argumentat així.
Es proposa l'increment de les quotes en un 2% per tal d'anar adequant el seu import a l'increment del cost real dels serveis i, en conseqüència, adaptant-les a l'increment de l'acumulat previst d'aquests dos últims anys, atès que pel 2019 es va mantenir congelades. Cal tenir en compte, a més, que els increments previstos de retribucions al personal pels exercicis 2019 i 2020 serà d'un 5,5%. Paràmetres IPC, increment de salaris, que repercuteixen de forma directa en els costos dels serveis.
Un ple extraordinari aquest matí ha aprovat les ordenances i els preus públics per al 2020 de manera inicial i han votat a favor els grups de govern, PSC i Podem, mentre que la resta de forces s'hi han abstingut. De seguida escoltem totes les reaccions abans.
Titulars.
Bon dia.
Bon dia.
Carme Forcadell ha parlat amb un mitjà de comunicació per primera vegada des que és a la presó.
Així és, en una entrevista a Catalunya Ràdio des de la presó de Mas d'Enric, la presidenta del Parlament ha defensat la desobediència civil pacífica per aconseguir la independència.
Que mirin enrere i mirin endavant, que ells veuran la independència, jo potser no. La meva mare tampoc, però ells sí que la veuran, però només si fan les coses bé. Ells tenen un objectiu i el veuran complir, però només ho aconseguiran si ho fan sense violència.
Evidentment, aquesta no és la veu de Carme Forcadell, sinó d'una periodista de Catalunya Ràdio que ha reproduït l'entrevista que Mònica Terribas va fer a l'expresidenta del Parlament divendres de la setmana passada des de la presó. El Tribunal Suprem, per cert, condemnava ara fa tot just una setmana la política sabadellenca a 11 anys i mig de presó per sedició. Una de cada 8 dones patirà un càncer de mama al llarg de la seva vida.
Tot i això, tractaments més avançats i la detecció precoç conviden a l'esperança amb una reducció de la mortalitat. Les dades es coneixen amb motiu del Dia Mundial contra el Càncer de Mama el 19 d'octubre, una efemèride amb la qual Sabadell s'hi ha volcat amb diferents actes, entre aquests una cursa solidària organitzada per Ràdio Sabadell en benefici de l'associació AMO.
El Sabadell allarga la seva ratxa sense perdre, ara ja de 8 jornades, el que el situa entre els equips amb millor dinàmica de tot el futbol espanyol.
Ahir l'equip d'Antonio Hidalgo va vèncer per 3-1 l'Espanyol B en un gran partit dels arlequinats, que ja són tercers empatats a punts amb el segon. A partir de les 2 al programa Hotel Suís escoltarem, entre d'altres, les declaracions del tècnic del Sabadell.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
La previsió del temps. Després de les pluges intenses d'ahir diumenge i que avui el temps ens hagi donat una treva, sembla que estem a l'espera de l'arribada d'un nou temporal de pluges. Ens ho explica el Xevi Soler des del Servei Meteorològic de Catalunya. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs a poc a poc la situació meteorològica s'anirà complicant amb el pas de les hores. De moment avui tindrem un impàs i esperem una jornada marcada, això sí, per intervals de núvols, estones que deixaran el cel molt abundant, però serà sobretot a partir d'aquesta propera nit i matinada quan la situació meteorològica s'anirà complicant. A partir de llavors esperem ja les primeres precipitacions que a poc a poc s'aniran estenent a qualsevol comarca i durant la jornada de dimarts les precipitacions abraçaran a qualsevol punt del país. Atenció, perquè localment podrà ser intenses, insistim, a qualsevol punt del país, i a més, les acumulacions podran superar els 100 litres per metre quadrat a punts del litoral, pel litoral i en general també el que és tota la demarcació de Girona. Serà precisament en aquest punt del país, en aquest sector del nord-est, on les acumulacions fins i tot podrien arribar a fregar els 200 litres per metre quadrat. Tot plegat, acompanyat també d'una situació de vent de component sud i est, amb ratxes fortes, també a molts punts del país, sobretot a cotes mitjanes i altes de les serralades, i també temporal marítim, que podrà doncs, portar onades de superiors als 2,5 metres d'altura a tota la façana litoral, en especial al sector de la Costa Brava. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Informació del trànsit. Doncs sembla que, mica en mica, les carreteres catalanes van recuperant la normalitat després d'un matí amb moltes retencions. Ara mateix se circula amb tranquil·litat al llarg de la xarxa viària catalana, segons informa el Servei Català de Trànsit. No hi ha retencions ni tampoc incidències rellevants. A aquesta hora, però, sí que cal destacar algunes afectacions de la mobilitat, en aquest cas, a dins la ciutat de Barcelona, per concentracions diverses. Una que s'està produint ara mateix davant de la delegació del govern espanyol a Barcelona, convocada per Tsunami Democràtic. Hi ha retencions a Via Laietana en els dos sentits de la marxa, també a Gran Via de les Corts Catalanes amb la plaça de Tetuán. I ara anem a comprovar com funciona aquesta hora el transport públic. Borja Mariano, des del Transmet, molt bon dia.
Bon dia, des del Centre d'Informació del Transport Metropolità. En aquests moments, a causa de diferents mobilitzacions a la ciutat de Barcelona, les línies de bus es veuen afectades. TMB adopta les mesures i els desviaments necessaris per mantenir el servei amb la màxima regularitat possible a les línies que gestiona. La resta de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona circulen amb normalitat, segons informen els diferents operadors. Això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Molt bon dia.
Gràcies, Borja. Bon dia.
La notícia del dia.
Aprovades de forma provisional les noves ordenances fiscals per regular els preus públics per al 2020, una proposta del govern de coalició que preveu un augment generalitzat dels impostos municipals d'un 2%. Hi han votat a favor les forces del govern, el PSC i Podem, mentre que tota l'oposició s'ha abstingut. Precisament aquestes forces de l'oposició critiquen que aquesta pujada de les taxes espera que estigui a la classe mitjana mentre que l'Ajuntament acumula superàvit.
Sí, però des de l'equip de govern defensen que l'any passat les taxes municipals es van congelar i que, per tant, aquest curs es veuen obligats a pujar-les. El 2% d'augment respon a l'increment de l'IPC dels anys 2018, que va pujar un 1,2%, i del 2019, que es calcula que serà de l'1%. Per aquest motiu, la tinenta d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic, Montse González, ha defensat que l'augment dels impostos respon a una fiscalitat més equitativa.
Les propostes de caràcter més substancials cerquen, dins el que ens permet el marc legal, continuar avançant cap a una fiscalitat municipal més justa que es fonamenta en el principi de capacitat econòmica dels ciutadans i ciutadanes progressiva i redistributiva, alhora que fomenta la igualtat d'accés als serveis públics i atén als col·lectius i àmbits més necessitats de protecció i defensa.
Aquest augment afectarà, per exemple, l'impost de l'IBI, també de l'IAE o la taxa de Guals. I però la proposta també preveu bonificar, per exemple, els comerços que es veuen afectats per obres a la via pública. Per exemple, si aquestes duren entre 3 i 6 mesos, se'l reduirà la taxa d'activitats comercials un 60%, mentre que si les obres sobrepassen el mig any, la bonificació serà del 80%. La taxa de residus no es tocarà fins l'any vinent, estudiant com pot fomentar la recollida selectiva i la conscienciació sobre la crisi climàtica.
Però els grups de l'oposició s'han abstingut a la votació inicial de les ordenances, però han criticat, això sí, que la primera proposta que presenta el nou govern sigui la d'augmentar els preus públics.
Junts per Sabadell ha criticat que es tracta d'unes ordenances antigues que no busquen noves formes de recaptació. També lamenten que es proposi un augment quan les previsions econòmiques són negatives. Lourdes Ciuró és la seva portaveu.
No veiem amb bons ulls aquest increment de la pressió fiscal a les famílies amb un 2% lineal. Ens sembla que no és el que correspon, sobretot tenint en compte que no s'albira que hi hagi una època de bonança econòmica. Ans al contrari, el que es preveu és que hi hagi alguna recessió i considerem que l'augment d'aquesta pressió fiscal lineal no hauria de donar-se en aquestes taxes, ordenances i preus públics que es pretén avui l'aprovació inicial.
Ciutadans, en un sentit semblant, critica que aquestes taxes municipals castiguen les classes mitjanes. José Luis Fernández és regidor de la formació taronja.
Tenemos una subida que en general es lineal, en general está muy por encima del IPC y que vuelve otra vez a castigar a las familias sabadellenses, especialmente a ese núcleo que es el que paga, que es la clase media y trabajada de esta ciudad, que la queremos para pagar siempre y que después no le damos nunca ningún pequeño detalle.
També consideren que les ordenances reprodueixen l'herència rebuda pel govern quadripartit. Per part de la Crida han criticat que es plantegi augmentar els impostos quan l'Ajuntament tanca els números amb superàvit. Anna Lara és la número 3 dels anticapitalistes.
En una situació en què tenim un Ajuntament sanejat i amb un superàvit reiterat i acumulat i un IPC entorn l'1%, no entenem que es plantegi un augment general del 2% de les ordenances. Creiem que ens hauríem de cenyir, si és que cal arribar-hi, estrictament a l'IPC i cercant sempre els elements que les facin el màxim de redistributives possibles.
Finalment, per part d'Esquerra han denunciat que des del seu punt de vista la crescuda dels impostos està per sobre de l'augment del cost de la vida. Gabriel Fernández n'és el portaveu.
I és que d'octubre del 2018 a octubre del 2019 els preus han augmentat, d'acord amb les dades d'organismes oficials de l'Estat espanyol, un 0,1%. Una dècima d'augment d'IPC contra un augment lineal del 2% que es proposa el govern del PSOE Podemos.
Per aquest motiu es pregunten si la necessitat de pujar les taxes municipals no s'explica per determinades decisions polítiques preses a l'inici del mandat en referència a l'augment de sou dels regidors.
Aquesta aprovació, com hem dit, és provisional. Això significa que ara els grups municipals tenen 30 dies per presentar al·legacions que el govern pot tenir en compte o no. Després se celebrarà un nou ple on es poden aprovar o tombar de forma definitiva. Aquest ple pot ser el que també presenti els pressupostos municipals per al 2020. La sabadellenca Carme Forcadell ha concedit la seva primera entrevista a un mitjà de comunicació des que és a la presó. Ha estat en una conversa amb Mas d'Enric amb la periodista Mònica Terribas de Catalunya Ràdio. Una entrevista que es va realitzar divendres passat, dia de vaga general, i mentre milers i milers de catalans participaven a les anomenades marxes per la llibertat. La conversa, que no es podia enregistrar, ha estat reproduïda amb la veu de Sílvia Comet.
Carme Forcadell denuncia la vulneració de drets que han patit les persones jutjades pel Tribunal Suprem i creu que la sentència ja s'havia dictat prèviament.
Que el judici no havia servit de res, no calia fer-lo, ens hauríem estalviat despesa i patiment. Jo no sóc culpable de ser presidenta del Parlament, sinó d'haver muntat les manifestacions independentistes del 2012, 2013, 2014, per haver posat davant del mirall el creixement de l'independentisme. Jo sempre he sabut que la condemna era per ser presidenta de l'ANC. No sóc aquí pels plens del 6 i el 7 de setembre, perquè si fos així estaria al TSJ amb els meus companys. Que ningú s'enganyi.
L'expresidenta del Parlament es reafirma a la Cambra Catalana si hi ha de poder parlar de tot.
Ni ara ni mai podem renunciar a la llibertat d'expressió del nostre Parlament.
La sabadellenca també feia referència a la violència viscuda als carrers des de la publicació de la sentència. Insta a fer-ne una condemna urgent i sense pal·liatius.
No vaig plorar quan vaig rebre la sentència. Vaig plorar quan vaig veure escenes de violència en les nostres ciutats. Això no som nosaltres. No sé què passa, vaig pensar. S'ha de condemnar enèrgicament, immediatament. No reconeixia Barcelona quan ho veia. S'ha de condemnar sense pal·liatius i ràpid. Ja, i em despertava veient-ho. Que no ho entenem? La gent, pensi el que pensi, té dret a sortir de casa sense que li cremin el cotxe o sense tenir por quan porta les seves criatures a l'escola.
També fa una crida als joves que es manifesten al carrer perquè continuïn endavant amb les reivindicacions, però sempre des de la desobediència civil pacífica.
I la reacció a la sentència del judici del procés segueix viva a Sabadell. Aquest vespre hi ha convocada una nova manifestació que arrencarà a les 7 de la tarda de la plaça Mestre Planes a l'Eixample. Però aquest cap de setmana també hi ha hagut diferents protestes. Per exemple, aquest diumenge la plaça de la Creu Alta ha quedat petita per acollir l'acte en suport dels 7 CDR detinguts ara fa un mes. Durant tota la jornada de diumenge s'ha pogut gaudir d'actuacions musicals com la de Cesc Freixas o Joan Garriga, però també s'ha pogut col·laborar econòmicament amb la Caixa de Resistència per aquests presos a través de la compra de marxandatge o d'una barra a preus populars. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. Molts sabadellencs i gent de fora de la ciutat s'han aplegat aquest diumenge per rebutjar els empresonaments dels 7 membres del CDR detinguts el 23 de setembre, dos dels quals, recordem, són de la ciutat. En el Parlament de Suport a les Famílies, llegit per Anna Ferriol, s'ha denunciat les condicions en les quals estan els interns a la presó.
Denunciem que es van vulnerar els drets de defensa de les persones detingudes amb manipulacions i pressions cap als detinguts i amb un aïllament que recorda la llei antiterrorista. No oblidem que encara ara dos d'ells continuen retinguts sota aquest règim. S'ha comès un atemptat directe, una vegada més, contra els drets socials i civils, ja no només de les detingudes, sinó de tota la ciutadania. No ens ve de nou.
S'hi han pogut veure cares conegudes de la política, com per exemple les exdiputades de la CUP, Eulàlia Reguant o Natàlia Sánchez, l'eurodiputada i dona de Raül Romeva, Diana Riba, o la presidenta de l'ANC, Elisenda Palucía.
I en aquest context, des d'aquest cap de setmana ha començat a córrer per les xarxes socials una cançó creada pel grup sabadellenc Flashy Ice Cream.
Defensem la jungla com panteres, m'ho jugo tot boi, a mi ningú m'espera. La navalla al coll i no traiciono la meva bandera, perquè aquesta xera sempre serà nostra.
Es tracta del tema Llàgrimes de Sang, que acumula ja milers de reproduccions. La idea va sorgir arran de les accions a l'aeroport quan va sortir la sentència del procés dilluns de la setmana passada.
Després de composar i gravar el tema, també van gravar un videoclip amb la cançó durant les marxes del passat divendres. Segons ha explicat a Ràdio Sabadell un dels seus membres, Pol Gincana, en principi no volien monetitzar la cançó, però acabaran fent-ho per donar la recaptació a col·lectius com Sanitaris per la República. Gincana carrega contra l'Estat i reclama diàleg.
El nostre punt de vista és que estem en un estat que no vol el diàleg, no ens sembla un estat democràtic. I, bueno, això, o sigui, ens agradaria que se sentessin a parlar, simplement que ens escoltessin i ja està.
La lletra de la cançó fa referència a l'1 d'octubre, però també als morts de la batalla de l'Ebre i a les generacions precedents. Un altre membre del grup, Dax, se suma a Giancana al desvincular-se de la política i accent el problema a l'àmbit estatal.
No estem vinculats ni ens vinculem a cap tipus de partit polític, al revés. Nosaltres hem com deixat de creure en la política, en gran part.
D'alguna forma el que veiem és que es lluita per una cadira, no es lluita per les persones en si. I també crec que és important destacar que, o sigui, nosaltres som catalans i òbviament parlarem des d'un punt de vista en primera persona, però aquesta injustícia, aquesta lluita ja és a nivell espanyol, o sigui, va més enllà i transcendeix dels nacionalismes i de tot, és injustícia pura.
Flashy Ice Cream és un grup de trap català que les seves cançons compta amb col·laboracions d'altres artistes com 31 Fam, Lil Dami, Paungang o Les Jotas.
Nena, canto per la pau i no la guerra, però és que aquesta terra plora llàgrimes de sang per la gang. En ruïnes com a Grècia, però ja sempre està la gang. Parlaran de la gang.
Instagram @RadioSabadell. Segueix-nos.
Continuem endavant quan passen 3 minuts de 3 quarts de 2. El càncer de mama és el més freqüent en dones. De fet, es calcula que una de cada 8 dones patirem aquesta patologia en algun moment de la vida. La supervivència d'aquestes pacients ha anat en augment en els últims anys gràcies als avenços dels tractaments cada cop més personalitzats, així com a la prevenció precoç. No obstant això, des del Taulí recorden que portar uns hàbits de vida saludables també pot ser clau per reduir la incidència de la malaltia. Són algunes de les qüestions que s'han posat sobre la taula, coincidint amb la commemoració del Dia Mundial del Càncer de Mama aquest dissabte.
El càncer de mama apareix sobretot en dones d'entre 40 i 50 anys i evoluciona de manera molt diferent depenent de factors genètics. La seva aparició també depèn de múltiples factors com l'alimentació, el consum de tòxics com l'alcohol o el tabac, o de si es porta una vida activa. El fet de tenir fills més tard també hi té a veure, com ha apuntat el cap del Servei d'Oncologia del Taulí, el doctor Eugeni Sagí, en declaracions al Cafè de la Ràdio.
Per exemple, els països nòrdics, en els quals es porten polítiques més actives per promoure que la dona s'incorpori a la maternitat abans i que tenien unes taxes d'incidència més altes en càncer de mama, el fet de facilitar polítiques que ajudin a la dona que pugui tenir fills més jove, això ha representat una possibilitat de reduir la incidència, és a dir, el número de casos de càncer de mama a llarg termini. Per tant, aquest és un factor que d'alguna manera sabem que podria ajudar o que pot ajudar a millorar aquestes xifres.
Ara mateix el tractament del càncer de mama ja és molt personalitzat. El fet que el Taulí s'hagi convertit en centre de referència d'aquesta malaltia també ha contribuït a fer aquest pas endavant, ja que l'Hospital Sabadellenc compta amb una unitat multidisciplinar especialitzada en aquest tipus de tumor.
I més de 800 persones han participat a la cursa Run for Cancer Mama organitzada des de l'Associació de Càncer de Mama d'Ovari Hereditari, l'entitat esportiva WeRun i Ràdio Sabadell. La forta pluja que ha caigut aquest diumenge al matí no ha desanimat els corredors, que han pogut completar dos recorreguts diferents. Per una banda, una cursa d'obstacles de 10 quilòmetres i per l'altra, un recorregut de 5 quilòmetres que es podia fer a peu o caminant pel Parc Catalunya. L'Helena Molist hi va ser i ens porta tots els detalls.
Sí.
cursa.
La cursa Run for Mama Càncer ha sigut tot un èxit de participació. Aquest diumenge al matí, 870 sabadellencs han acudit a aquesta competició solidària, els beneficis de la qual anaven destinats a l'AMO. La forta pluja que ha caigut un quart d'hora abans al Parc Catalunya, just abans que comencés la cursa, no ha frenat els corredors, que s'han hagut d'enfrontar a tot tipus d'obstacles per tornar a la línia de meta. S'ha fet durar la cursa, ens ho responen els mateixos participants.
Ha estat molt bé i molt emocionant, perquè n'hi ha molta gent que ho necessita i només per la tasca que desenvolupen, perfecte.
I ens hem parat a vegades, però hem corregut.
Teníem els obstacles i després tu anaves decidint si el volia fer o si no, però molt bé. Sí, tot per una bona causa, també.
L'únic que, bueno, el paviment estava humit, estava moll, alguns no l'hi fet, però si hagués estat sec hagués sigut increïble. Molt, molt guai, la carrera.
Molt bé, hem estat trossos caminant i trossos corrent i alguns obstacles els hem fet i altres no.
Bé, la veritat és que ha estat un recorregut maco, ha estat un recorregut dur, la segona volta s'ha fet dura.
Des de la mateixa AMO, Marcelo Ruiz assegura que han superat amb escreix els objectius que s'havien marcat.
Bestial, increïble. La veritat que la resposta que ha tingut tot Sabadell ha sigut boníssima. No ens esperava, ens deien que si fèiem 300 la primera vegada ja era un èxit i, bueno, ens hem estat super agraïts a tothom.
L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, també ha participat a la cursa. Per a Ferrés, el gran nombre d'assistents demostra la força de voluntat que té la ciutat.
Mira, molt bé, la veritat és que moltíssima gent, tot i que el dia aquest matí no acompanyava gaire i que el circuit doncs estava bastant enfangat, però ni això ens ha parat. És a dir, que arribem totes enfangades, brutes, però hem pogut fer doncs aquesta cursa contra el càncer de mama i per tant doncs aquí estem totes doncs demostrant el nostre suport per una causa doncs com aquesta, no?
Aleix Muñoz, president de l'entitat We Run, s'ha mostrat més que satisfet amb el desenvolupament de la cursa i assegura que ja començaran a treballar per repetir-la l'any que ve.
Crec que hem arribat per quedar-nos-hi i la ràdio ja feia anys que teníem ganes de tenir la nostra cursa i potser a resultes d'aquí podrem tenir la cursa que teníem pensada també, a tot l'equip de la gent que forma Ràdio Sabadell, els que fem els temàtics i els que sou de la casa al 2000%, però aquesta cursa d'obstacles jo crec que no només ja marca una manera de funcionar amb obstacles assequibles i una cursa d'obstacles solidària, que no només és a Sabadell, crec que és una fórmula exportable a diverses poblacions.
Aquesta cursa, però, és només una de les activitats que s'han celebrat a Sabadell per commemorar i recaptar fons per la investigació contra el càncer de mama durant tot aquest cap de setmana.
Moment de repassar altres notícies del dia en format més breu. Incendis aquest cap de setmana a Sabadell.
Han estat en diferents punts del centre, la Creu Alta, Gràcia i Covadonga. Aquesta nit, això sí, no ha cremat cap element del mobiliari urbà. Dissabte en van cremar 6 i divendres en van ser 22. De fet, el consistori ha xifrat en 18.000 euros el cost de reposar els 22 contenidors. D'altra banda, l'administració ha quantificat en 5.000 euros el cost de les destrosses ocasionades aquesta setmana a Sabadell, sobretot a l'entorn de la batalla campal de dimarts a la nit a la zona de la Gran Via davant de la comissaria de la Policia Nacional.
450 persones han gaudit aquest diumenge del tradicional cocido andaluz.
Organitzat des de fa anys per l'Agrupació Andaluza de Sant Sebastián de los Ballesteros de Sabadell, el cocido andaluz ha aglutinat més de 400 persones a la Font de Can Rull. Joaquín Lesmes, president de l'entitat, assegura que la jornada ha tingut un èxit aclaparador.
També ja se ha bailado de todas las clases. Baile línea, baile agarrado, quiero decir que después ya ha sido un baile general. Ha sido una fiesta, así hemos terminado, pero vaya, ha sido un super éxito, nos han felicitado muchísima gente y hemos pasado un día que, bueno, que muy bien, vaya, lo hemos disfrutado.
En total s'han servit un total de 75 quilos de patates i 23 de pollastre, entre altres ingredients. L'àpat ha anat acompanyat per actuacions de ball.
Els bastoners de Sabadell han celebrat aquest cap de setmana la seva 22a diada.
Una diada que ha vist modificat el seu programa arran de les mobilitzacions convocades contra la sentència. Tot i això, els actes principals s'han mantingut i han comptat amb la presència de les colles de Mollà, del casc antic de Barcelona, de Salou i de les romanes de Barberà. El president dels bastoners de Sabadell, Rubén Ramiro, fa una bona valoració de la jornada, així com dels bastoners que s'han estrenat en aquesta diada.
Avui ha sigut un dia d'estrena per molta gent. Tenim, diria que, 7 persones que s'estrenen avui i estem molt contentes, la veritat, perquè encara falta gent per estrenar-se, de fet. I molt bé, molt bé. Són gent que ha començat relativament fa poc i que està millorant, ha millorat molt en molt poc temps.
La 22a diada dels bastoners va acabar amb una gran ballada de les colles a la plaça Doctor Robert i amb una festa de la mà del DJ Ganso.
I encara en matèria cultural us expliquem que el balanç del Festival Literari Sabadell Negre és molt positiu per als seus organitzadors. L'ocupació de les diferents sessions ha rondat el 100% i els autors participants també n'han quedat satisfets. A partir d'ara ja es treballa la tercera edició, donat que la Regidoria de Cultura està treballant amb les dates del calendari per consolidar la cita a l'agenda cultural de la ciutat.
En els actes en format de taula s'ha cobert pràcticament tot l'aforament i també l'actuació d'Il·lus Teatre a la Llar del Llibre va requerir disposar d'una partida extra d'entrades. Tot plegat adaptant el calendari sobre la marxa en una setmana que va ser convulsa a partir de la publicació de la sentència del judici del procés. Dissabte al matí va quedar molt més ple degut al traspàs d'actes que s'havien canviat de divendres. Només l'absència de Marc Pastor va ser el resultat d'aquests canvis. Rosa Maria Arné, una de les organitzadores, diu al programa El Cafè de la Ràdio que ja estan pensant en possibles novetats de cara a la tercera edició, tot i que caldrà esperar.
Has d'esperar molt els últims mesos pues, per veure quins autors estan publicant, quin tema estan traient. Però bueno, és un treball continu de tot l'any que et suposa desmereixer de vegades coses molt bones, però que potser no t'entren en l'encaix perquè les taules tinguin una certa coherència.
Aquest objectiu suposa llegir molt per acabar descartant després. Per l'edició del 2020, una possibilitat és la incorporació d'activitats relacionades amb la gastronomia.
Us agradaria viatjar en el temps per traslladar-vos a l'època en què l'espècie humana començava a viure al planeta Terra? Us agradaria imaginar-vos caminant entre dinosaures?
Només d'entrar hi ha sempre el dinosaure, els ossos d'un gegant.
Doncs no us podeu perdre el programa especial que el Cafè de la Ràdio ha preparat per aquest dimarts. Serem al Museu de l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont per celebrar el mig segle de vida de la institució i ens endinsarem en la figura del paleontòleg sabadellenc Miquel Crusafont. Ja es pot
començar. Tant si voleu un te, un cafè, un refresc o informació, tot ho trobareu al Cafè de la Ràdio. De 9 a 11 amb Mireia Sanz.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
President Pedro Sánchez ja és a Barcelona.
El cap de l'executiu espanyol en funcions ha visitat avui la prefectura de la Policia Nacional a Via Laietana, escenari d'alguns dels enfrontaments més durs dels últims dies. Sánchez, acompanyat del ministre Grande Marlaska i de la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, ha mostrat el seu suport als comandaments del cos, els qui han encoratjat a persistir.
De ánimo porque no estáis solos, hay muchísima gente de la vuestra, muchísima gente, y es verdad que la crisis no ha acabado, que tenemos que persistir, ellos probablemente quieran persistir, cronificar esta crisis, pues nosotros somos mucho más persistentes.
Després, Pedro Sánchez s'ha desplaçat als hospitals de Sant Pau i Sagrat Cor per visitar alguns dels policies ferits durant els aldarulls.
La visita arriba enmig del creuament de cartes entre el cap de l'executiu espanyol en funcions i Quim Torra.
La Generalitat constata la nul·la voluntat de diàleg, afirmant de manera literal per part de Pedro Sánchez després de rebre una carta del president espanyol negant-se a reunir-se amb Quim Torra mentre no condemni de forma rotunda la violència. A través d'una carta, Torra retreu a Sánchez que no hagi agafat el telèfon les dues vegades que l'ha trucat durant aquest cap de setmana i ha afegit que no és un bon signe de voluntat de diàleg. Com a resposta a la carta que Sánchez li ha enviat avui, Torra li replica amb el que són per ell les obligacions d'un governant: respectar i fer respectar els drets humans, civils i polítics dels ciutadans, propiciar el diàleg entre aquells que pensen diferent i la recerca de sortides democràtiques i pacífiques als conflictes polítics.
I us apuntem un parell d'investigacions en marxa. La Policia Nacional ha escorcollat aquest matí la seu de l'Associació Catalana de Municipis, situada al carrer València de Barcelona. Fons del Ministeri de l'Interior desvincula l'operació del conseller d'Interior Miquel Buch, que va ser president de l'entitat durant 6 anys, entre el 2011 i el 2017. I també l'Audiència Nacional l'ha ordenat registrar el domicili a Madrid de l'advocat de Carles Puigdemont i Quim Torra, Gonzalo Boye, en el marc d'una operació contra el blanqueig de capitals relacionat amb el narcotràfic. I un últim apunt, l'exhumació de Franco tindrà lloc el dijous 24 d'octubre a 11:15 del matí. Marxem. Fins aquí el Notícies Migdia, ara tota la informació esportiva, un informatiu que hem fet amb el Roger Benet a les vies de so. Adeu!
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.